obert. Però, bueno, doncs estem, no hem pogut ser aquesta legislatura, és veritat que han tingut molts mosos econòmics, així en Vila-real doncs, també ho esteu patint, no? El tema de pagar totes les sentències i totes les coses que venen del passat, en nules han sigut 600.000 euros d'una mossegada que el PP mos va deixar ahir en un caixonet, molt ben guardada, moltes gràcies a la seva gestió, però, bueno, ara estem ja lliures de tota aquesta hipoteca econòmica que mos va deixar el PP i anem a llançar-nos a rematar tot allò que en aquesta legislatura no ha pogut ser i que esperem, no? Que mos donin esos 4 anys més per a...
Al netejar del deute?
Ho hem netejat pràcticament tot, perquè quan el PP dia, no, aquí no hi ha deuda, bueno, claro, no hi ha deuda, però és que en la societat de Vertidos Nules Vilavella ni havia deuda, ni havia dèficit, i damunt no se pagava ni la gestió del dia a dia. Els ecoparques, que segons Mario García, diputat de Sostenibilitat, de Medi Ambient, president de los consorcios de basura de la província, els ecoparques eren gratuïts als ajuntaments, i jo quan apareixia alguna factura de 25.000 euros en l'Ajuntament de Nules, i jo des de l'oposició li preguntava, escolta, esta factura de 25.000 euros de l'ecoparque, no, l'ecoparque, gràcies al PP, a la bona gestió i a la meravella de diputació que tenim, són gratis per als municipis. Doncs pues bueno, 6.000 euros ens ha costat l'ecoparque gràcies a la meravella i la gestió de la diputació i del diputat i president dels consorcis, Mario García, que, bueno, esta legislatura ha estat en l'oposició i crec que 4 anys més de l'oposició li vindran bé per a reflexionar sobre aquestes factures que ens ha deixat.
Què li oferim a un jove al que cridem a la porta a la localitat de Nules?
Li oferim un ajuntament que no l'abandona. Li oferim un ajuntament que quan està en temps d'estudiar, l'ajuntament li ajudarà en el seu transport per arribar a la universitat, per arribar al seu centre d'estudis, inclús gent que té ja 35-40, m'ha dit, mira, és que jo m'he tornat a ficar a estudiar, la beca del transport d'estudi també és per a tu, i dic, estàs estudiant, és beca de l'estudi, també és per a tu, perquè al final el tema de la reconversió de les persones en tema educatiu, en tema formatiu, el tema de buscar-se un futur, la formació és formació, siga en l'àmbit que siga, i siga sobretot per al futur de les persones i poder buscar empleo. Buscar empleo que és important per a que un jove pugui emancipar-se, buscar empleo que és important per a tindre un projecte de vida i buscar empleo sense tindre una pressió darrere. Recordem que l'Ajuntament de Nules, totes aquestes persones que van iniciar un projecte i que per lo que sigui hagués mal, pues bueno, no n'hi ha desdonaments en Nules, paguem recibos d'aigua i de llum per a que ningú pugui estar fora, li assegurem als joves de Nules que el seu ajuntament estarà al seu costat per a que el seu projecte de vida siga real.
I a un major de 65 anys?
A un major de 65 anys li prometem que en Nules, per a la gent major, no només n'hi ha viatges de l'inserció i paella. Nosaltres som de les poques ciutats de la província de Castelló que estem adherits al programa Més Salut de la Generalitat i de la qual pues, molts programes estan subvencionats. Els nostres majors, a part del regalat balneari que també es portem, que tot és regalar-se salut, volem una gent major activa. I tenim programes de ioga, tenim programes d'activitats per a la ment, tenim, inclús quan és Nadal i quan són estius, en un local que l'Ajuntament ha pogut dotar per a la gent major esta legislatura, en aquest local fem activitats intergeneracionals, de manera que inclús temes com fer una guarderia per a les vacances, on l'associació local Cantalobos ajuda en activitats als més menuts. I entonces crees ahí un vincul entre la gent més menuda que pensa que els abuelos, bueno, són esta gent major que només dona de menjar als coloms i la gent major que té molta experiència per a donar. I fem aquestes activitats i volem una gent major que se jubilen en 65 anys, que es queda molt de vida, que tenen molta experiència que compartir i els han dit que nada, que ja està bé de paella, domingo i bingo i més activitats i més salut i que estiguin actius per a oferir-li a la societat tots aquests anys que han acumulat i tota aquesta experiència que tenen.
No vull deixar-me un col·lectiu importantíssim a pesar de que no vota, els xiquets.
Els xiquets, excepte avui...
No voten, però tenen molta influència.
No, els xiquets i... Mira, estàvem en festes de Vila-real i estàvem en una penya i algú va dir no, és que només feu polítiques per a la infància i la gent que té xiquets. I és que estem solteros, què fem? Que esteu solteros, igual vos puja un 10% l'IRPF, perquè al final hem d'entendre que aquesta societat s'alimenta en un futur i s'alimenta de que els xiquets que criem són el futur, són la base social i són la base de cotitzacions i són la base d'un sistema social. I que els xiquets, en que siguen nostres, de cada pare i cada mare, al final són de la societat. Nosaltres tenim una proposta, per exemple, de crear més places per a 0 o 2 anys i n'hi havia algú que diu, ara ja voleu tancar les guarderies privades. I dic, no, hem dit crear més places. Siguen on siguen. A tot el món que té un xiquet i porta una guarderia sap que la Generalitat li dona un bono, pues, Què més que l'Ajuntament implementar aquests bonus, implementar el que puguen haver la conciliació familiar, que és molt difícil a vegades per a la gent que entra a les fàbriques poder anar a replegar o deixar el xiquet. N'hi ha gent en Nules, per exemple, que no té els abuelos vivint en Nules i diu, és que per a mi tindre família és molt difícil perquè si no tinc ningú que me la replegue, que el deixe, que puga estar, per a mi és molt difícil ser pare. Què oferim per a aquesta infància? Pues que siguin quants més millor. I per tant hem de portar una política familiar, hem de portar una conciliació laboral i hem de tindre en compte que el nostre sistema, la nostra piràmide poblacional, de moment va invertida, el qual és negatiu i el que tenim que fer és tornar a ser més base infància i poder, que si volem futur, hem de fer una crida a la natalitat d'una manera o altra i l'única manera és ajudar, no?, a aquests pares i a aquesta infància que estiga.
David García i vostè han sigut companys de política, però ara són rivals polítics.
Correcte.
Què ofereix el Partit Socialista que no tinga centrat en Nules, que és un fort competidor per a la localitat?
Primer de tot, que nosaltres érem, som i serem Partit Socialista. Nosaltres no ens inventem marques, nosaltres no ens inventem eslògans, nosaltres som el que som, presentem el que presentem i sempre hem estat ahí. Nosaltres, o almenys jo, fa 8 anys estava coordinant el programa del Partit Socialista, fa 4 estava defensant el programa del Partit Socialista i ara seguiré defensant les idees i els principis del Partit Socialista per a un Nules de futur. Què oferim? La garantia de la paraula donada. Mm-hmm. Nosaltres fa 4 anys vam dir que treballarem per a Nules i això ho hem fet durant aquests 4 anys sense coaccions, ni cordons sanitaris, ni vetar a ningú per a treballar per a l'Ajuntament. Mm-hmm. Ara me passava en una nota de fa 4 anys en la que el propi partit CCC dia la izquierda suma más que el Partido Popular, hemos de llevar un gobierno de progreso, hemos de tal, pero recordamos que IPN ha abierto la puerta a que el PP gobierne en minoría. Bueno, pues UIC, CCD i IPN són socis, se presenten com a centrats, ells tindran que donar la resposta si esta vegada van a ficar vetos i cordons sanitaris al Partit Socialista o té que ser el Partit Socialista el que, com sempre, fica els interessos de tota la ciutadania de Nules per davant dels interessos particulars de ningú.
Revalidaria un pacte amb ells?
Revalidaré un pacte sí o sí, perquè així en Vila-real tenim un alcalde que és Pepe Benlloc, i jo parlaré en ell un dia, però com és possible que sent la ciutat de més de 20.000 habitants, que teniu majoria absoluta, l'única en tot el País Valencià, hagi pactat? I immediatament, Adrià, tens que tindre en clar una cosa, i és que encara que tinguis majoria absoluta, l'Ajuntament no és nostre. I per tant, sempre tens que buscar el consens més ampli per a saber que el que estàs fent és el que vol la majoria. Per tant, jo crec que governs de pacte van haver en molts ajuntaments, uns amb més majoria o menys majoria, i que nosaltres, encara que tinguem una majoria absoluta, encara que tinguem l'alcaldia, hem de tindre la visió més ampla i el recolzament més ample de que allò que estem fent a l'Ajuntament és el que vol la ciutadania, és el que vol la majoria del poble de Nules.
Doncs ja veurem què és el que vol la majoria del poble de Nules. Queda ben poquet per a saber-ho. El diumenge tindrem ja aquesta decisió. Ànim en la recta final. Queden pocs dies i el diumenge parlarem. Adrià Sorribes, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
1:14, una pausa. Continuem amb més convidats.
Soc César Arzo. Gràcies al futbol he portat orgullós el nom de Villarreal pel món durant 15 anys. Però, al tornar a casa, m'he topetat. Un esport local abandonat. Per això, si vols que el teu fill entreni en condicions òptimes, si vols no seguir pagant el doble pel manteniment de les instal·lacions i si vols que l'esport a Villarreal torni a ser de primera, vota taronja. Vota Ciutadans.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500-06.
Soy Irene, candidata a la alcaldía por Vox en Villarreal, y si quieres tener voz en tu ciudad, vota Vox. Si quieres que tu familia tenga voz, vota Vox. Si quieres a tu ciudad, vota Vox. Si quieres recuperar tus tradiciones, vota Vox. En Vox seremos tu voz.
Y I nosaltres continuem en aquesta recta final de la campanya electoral, de les eleccions municipals, que ja les tenim quasi ahí. Ens anem cap a Nules per a parlar amb l'alcalde i amb el candidat a l'alcaldia per Centrats en Nules, David García. Bon dia.
Molt bon dia.
Vinga, com van aquests ànims? Com va l'últim ja esforç de cara a les eleccions municipals?
Ja estem en l'últim sprint final, no? Ara ja estem en la recta, sí que en la recta ja final de la campanya. Ens queda avui i demà per a poder acabar d'explicar als veïns pues, per què som la millor opció política per a poder gestionar Nules els propers quatre anys. L'altre dia ho diem, no? En el míting que vam celebrar. Gestionar l'Ajuntament no és qualsevol cosa, perquè és al final una empresa que està controlant al voltant de 14 milions d'euros anuals, una plantilla de més de 150 persones, sí. I deixar-ho en males mans no la millor idea. La millor idea, no? Entonces, nosaltres hem presentat el millor equip des de Centrats en Nules, l'equip més preparat, més divers, amb ganes de treballar per el poble i en un projecte en el que han participat quasi 100 persones de la societat civil del poble, que en diferents temàtiques pues, han volgut pues, donar el seu punt de vista i nosaltres bueno, pues, hem aportat en aquest programa pues, les solucions que creiem més adients, no? I la veritat pues, que contem perquè estic convençudíssim de que Centrats en Nules guanyarà les eleccions el proper diumenge i serem la força pues, més votada en diferència.
Però clar, m'agradaria que recordarem qui és Centrats en Nules, perquè no és un PP, un PSOE, que tot el món diu, es reconeix, no?, el nom. Centrats en Nules, això quin partit és?
Sí, nosaltres, bueno, pues, Centrats en Nules naix en octubre de l'any passat com una plataforma ciutadana en la que ens integrem dos partits polítics, per un costat CCD, en el qual jo milito i presidisc, per una altra part Independents Populars de Nules, i després i sobretot, el més important, pues, gent independent que no forma part de cap partit, clar, que són la majoria de la plataforma, la majoria de la candidatura, que són gent que no té militància política alguna excepte la de Centrats en Nules. Un projecte que vam dir que és un projecte dels veïns, que no han tenit d'esquerres ni de dretes, sinó que un projecte transversal, perquè ho diem i és veritat, no? Perquè una dona molt dia en Mascarell. Bueno, però Centrats en Nules, que d'esquerres o de dretes? Clar, nosaltres, al final, per desgràcia...
Difícil etiquetar.
La gent... O massa fàcil etiquetar, no? Pareix que lo fàcil és etiquetar i lo difícil és intentar veure un poquet més enllà. Jo la dona li deia, bueno, pues, vostè pensa que arreglar el seu carrer és d'esquerres o és de dretes? Si la biblioteca obre una hora més al dia o una hora menys, això que és d'esquerres o és de dretes? El decidir que l'espai d'alcalde estigui obert és d'esquerres o és de dretes? Decidir arreglar un parc infantil, això que és d'esquerres o és de dretes? Al final, ja m'he contestat, jo sentit comú i és el que necessitem. I dic, pues, precisament això som nosaltres. Gent de sentit comú, gent centrada, que al final el que vol és fugir de les etiquetes que dividissin, perquè al final la etiqueta d'esquerra a dreta és eres de los míos o no eres de los míos, no? I això volem deixar-ho de costat, perquè al final la política municipal té que superar aquesta divisió i centrar-se pues, en les persones, en els veïns i solucionar problemes des del sentit comú i des del realisme.
Vostè crida al timbre d'una casa. És una casa d'una família mitja, en dos xiquets, treballadors, els dos treballadors, home i dona, què li ofereix a d'ells?
Bueno, pues la veritat que si cas es passa, no? Nosaltres estem tocant timbres, estem xafant molt de carrer i estem parlant de moltíssima gent, no? Pues lo que li oferim és un projecte d'il·lusió, no? Un projecte en el que creem per a millorar Nules els pròxims 4 anys. Un Nules en el que puguen aquestes persones que tenen família pues poder disfrutar de l'oci sense tindre que anar-se'n fora de Nules, que això és una prioritat absoluta, i el que volem fer és un Nules dinàmic on la gent de tres poblacions tinga que vindre a Nules, no? Perquè de veure què fan este cap de setmana en este poble tan actiu, no? Això és el que volem, no? Ficar Nules en el mapa de l'activitat provincial i sobretot de l'activitat comarcal. I això és el que li diríem, no? I sobretot, bueno, pues a aquestes persones el que li dic sempre és que apostem per no pujar impostos, és una qüestió que duem...
Sí.
Hem dudat també durant 4 anys, que s'han congelat tots els impostos municipals, però, bueno, volem mantindre-ho esta legislatura i al final fer una gestió eficient en els menors recursos possibles, fer el màxim d'activitats i donar un servei de qualitat a la ciutadania. I el que sí que es dic, no, a tots aquests veïns que es toca el timbre és que per favor que confien en nosaltres, que som el millor equip, que ens donen la confiança, l'apoyo i sobretot el vot el proper diumenge, perquè crec que junts podem transformar Nules. I a més som la formació política que l'única que té la garantia de que podem parlar en tots. Nosaltres no vetem a ningú, nosaltres som un projecte que igual pot parlar en el bloc d'esquerres que se diu, que pot parlar en el bloc de dretes, ara que s'ha hecho tan sí. De moda, no? Els dos blocs hegemònics ho han hecho, bueno, n'hi ha que superar-ho, però nosaltres podem parlar en tots i creiem que n'hi ha que parlar en tots per a poder buscar la màxima governabilitat del municipi.
O sigui que vostè aposta per, si hi ha que pactar, escoltar a tots els partits polítics que es presenten a Nules.
Sí, ho vaig fer 4 anys, jo fa 4 anys quan vaig prendre possessió de la investidura el 13 de juny de 2015, vaig oferir a totes les formacions polítiques, a totes, entrar a formar part de l'equip de govern. Van entrar 3, una se va quedar a l'oposició.
Però evidentment no deixant l'alcaldia.
Bueno, a això és al final que ho té que decidir els veïns, no? Si decidissin jo me presente per a ser alcalde, per a ser elegit alcalde, o vaig ser en unes condicions molt difícils esta legislatura, tenim sols un regidor que era jo mateixa del meu partit, i esta volta pues, bueno, pues les previsions són molt més optimistes, no? Entenem que anem a guanyar les eleccions, i guanyar les eleccions pues, és molt més complicat en no tindre eixa alcaldia, no? En aquest sentit és l'escenari que estem barallant i és el que volem, però bueno, de tota manera, nosaltres som un partit, una plataforma dialogant, i després de les eleccions parlarem de totes les forces polítiques per assegurar la governabilitat de Nules, que això és important, i governar en el màxim consens possible.
Destaquem dos propostes.
Complicada la pregunta, però sí. Nosaltres tenim un programa de 229, però bueno, dos a grans rasgos li diria com a novedosa, no? Una, per exemple, nosaltres tenim el paratge de l'Estany, que és un paratge meravellós en la província, i una proposta que duem per a ficar un valor de veritat és pues, mirant-nos, per exemple, en l'Albufera, mirant-nos, per exemple, en el Parc del Retiro, el instal·lar un servei de barquetes per a que la gent pugui fer rutes en barca per l'Estany, una cafeteria en el propi paratge que volem construir, i és una de les més novedoses. I després una altra que, per exemple, li diria que també per a nosaltres és molt important, ara quan s'acaben les obres de pavimentació interior de Mascarell, iniciar ja el treball per a fer un passeig per les extramuralles il·luminat, i això pues, bueno, pues, es permetrà ficar en valor a Mascarell i ficar Mascarell en el lloc que li correspon.
Tot això per a guanyar en ocupació, en economia, en turisme, no? Jo crec que tot això està englobat.
Han donat en el clau, però de veritat, el nostre programa va tot englobat en una idea, no? És, que Nules sigui un poble dinàmic econòmicament, perquè un poble que té dinamisme, un poble actiu, és un poble que crea llocs de treball, és un poble que atrau turisme, és un poble que se maneja, no? La prioritat absoluta ha sigut el tema de l'economia local, per això totes les propostes que diem venen en el objectiu d'atraure turistes, d'atraure gent que vulgui viure a la nostra població, d'atraure indústria, d'atraure empresa, no? I d'apoyar l'emprendedor. És un poc els ejes més importants del nostre programa, el dinamitzar l'economia per a que Nules sigui un poble de futur.
Doncs bé, aquestes són algunes de les propostes de Centratge en Nules. David García, candidat a l'alcaldia per Centratge en Nules. Molta sort i molt d'ànim en aquesta recta final.
Moltíssimes gràcies.
En este anuncio de coches la única aceleración que importa es la tuya, porque vas a tener que ser muy rápido si quieres conseguir un Kia Carens kilómetro cero con climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y sensores de aparcamiento trasero desde 14.700 euros. Ven a tu concesionario Kia más cercano y consigue tu Kia Carens kilómetro cero. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Més assumptes, més convidats polítics a la 92.2. Des de la confluència d'Esquerres Unides Podem a Villarreal, el número 2 d'aquesta candidatura, Alejandro Moreno, molt bon dia.
Bon dia.
Com està anant la campanya? Quina valoració fem?
Bien, estamos tratando de repartirnos en toda el área de Villarreal. Con los recursos que tenemos, bueno, tratamos de hablar con la gente, de llegar con la gente con dos documentos que estamos repartiendo, que uno eran los compromisos que tenemos como confluencia y el otro es el programa, ¿no? Algunos puntos del programa que estamos repartiendo con la gente. Luego, por otro lado, estamos utilizando utilizando las redes sociales básicamente para llegar a distintos sectores de la población. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Estamos tratando de repartir el programa por WhatsApp también para que la gente sepa cuáles son los puntos de nuestro programa, porque es un programa que nosotros planteamos como un programa de gobierno, ¿no? De un gobierno que entre en Villarreal a reforzar todo el cambio que se ha venido suscitando pues desde que el Partido Popular no gobierna en esta ciudad, y pensamos que es el momento de reforzar ese cambio, de hacer que Villarreal vayan saliendo otros objetivos, ¿no? Que de hecho en nuestro programa lo enmarcamos en cuatro grandes áreas. Una área es la administración local, que dentro de la administración local, desde que yo estaba en el ayuntamiento, una de las cosas que hemos, bueno, a nivel personal y en las organizaciones en que yo he estado, desde Esquerra Unida y ahora en Podem, pues hemos tratado de que se haga una RPT. Para tratar de reorganizar el funcionamiento del ayuntamiento de acuerdo a las necesidades que hay en Villarreal. Uh-huh. Porque se heredó un ayuntamiento del Partido Popular con unas perspectivas que se han incumplido y por lo tanto había que revolucionar un poco eso, ¿no? Y hasta la fecha no se ha hecho. Entonces nosotros retomamos en la propuesta pues tratar de organizar la administración pública de acuerdo a las necesidades que se presentan a nivel local. Uh-huh. En el ámbito de la administración local, con la participación de los trabajadores, lógicamente, dándoles el protagonismo que ellos tienen como funcionarios, y hacer de la administración pública no solo la política, ¿no?, sino la administración precisamente. Luego, otra área, que sería la de desarrollo económico local, que básicamente tiene que ver con el fomento de un modelo diferente, ¿no?, de negocio, digámoslo así, que tenga que ver con la sostenibilidad de las empresas, que tenga que ver con la sostenibilidad del comercio, que tenga que ver con el fomento del empleo, apoyando desde el ayuntamiento. Sabemos que no es una función del ayuntamiento el crear empleo. Podemos aprovechar de que a nivel estatal y a nivel autonómico hay un gran cambio también. Entonces, esperamos que ese gran cambio también funcione y sirva para Villarreal, ¿no? Con, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral que tenemos ahí y que se está pendiente, y eso sería de gran ayuda. La otra, que es la de bienestar y derechos sociales, tenemos el área de bienestar y derechos sociales, en donde básicamente sabemos que hay una nueva ley de servicios sociales. Bueno, pues poner en marcha esa ley, aplicar la nueva ley de servicios sociales, que tiene que ver con el funcionamiento de todos los programas que se proporcionan a través de servicios sociales, ¿no? Y que tiene que ver básicamente trabajar a nivel de familias, pues con los niños, con los jóvenes, con los adultos, todas las problemáticas sociales, sobre todo priorizando a las familias que se encuentran en exclusión social. Trabajando no para tapar problemas, sino para resolver esos problemas, así a grandes rasgos, ¿no? Y luego la última área sería la del desarrollo territorial, que tiene que ver con la política urbanística, ¿no? Sabemos que hemos heredado esa nefasta política urbanística del Partido Popular, que seguiremos padeciendo todo lo que implica haber heredado esa nefasta política, y que hace falta hacer cambio, ¿no? Y uno de los cambios precisamente están en que un nuevo plan general de ordenación urbana, que ahora sí se trabaje y se adecue de acuerdo a esas necesidades urbanísticas, ¿no? Sobre todo para una ciudad sostenible, para una ciudad que tenga nuevas tecnologías al servicio de la gente, y que de alguna manera sea una ciudad amable, ¿no? Y que haya espacios para todos, o sea, para niños, para jóvenes, para mujeres, para adultos, para, o sea, una urbanización que tenga que ver con esa ciudad amable, ¿no?, que necesitamos en Villarreal.
Ha comentado los ejes, las principales acciones. Si le parece, hablamos también de los votantes. ¿Quién puede votar a Podemos? ¿Cree que también en este caso puede haber descontentos con el gobierno que ya hay de izquierda y que vaya a ustedes? ¿O quizá que sea un voto más centrado y se vaya a algún partido que está más considerado del bloque de derechas?
Bueno, nosotros ofrecemos el programa de gobierno para toda la ciudadanía, ¿no? Para toda la gente de Villarreal. Nosotros pensamos y sabemos que tenemos una orientación política, y esa orientación política está dirigida a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos sociales. Entonces vamos a poner encima de la mesa esa defensa de derechos sociales, de defensa de derechos humanos, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues cualquier persona tiene derecho a que se defienda precisamente esos derechos que tiene, ¿no? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a participar, ¿no? Sobre todo, nosotros pensamos que la participación, y en este caso la participación social de la gente, es importante. Una nueva cultura de la participación en donde realmente sea activa y en donde la gente proponga, la gente debata, la gente tome decisiones, y que esas decisiones sean vinculantes de alguna manera con las decisiones que a nivel de gobierno se puedan tomar en el caso local. Entonces, sí, nosotros hacemos una confluencia de esquerres precisamente porque pensamos que esa confluencia de esquerres es en favor de la defensa de esos derechos.
¿Cuánta representación creen que pueden tener? ¿Han hecho sus apuestas, sus porras?
Bueno, es difícil saber, depende de la confianza que tenga la gente en nosotros. Lo que nosotros hemos valorado, han habido encuestas que nos han dado cero. Primero porque en esas encuestas no valoraban la candidatura que estamos presentando, que es una candidatura diferente a lo que en las encuestas se había preguntado, porque sabemos que ha habido encuestas en que han preguntado pues por Esquerra Unida y encuestas que han preguntado por Podemos, ¿no? Por Podem. En este caso, bueno, pues somos gente de Podem, somos gente de Esquerra Unida y somos gente del pueblo independiente que no pertenece ni a una organización ni a la otra, y que quieren compartir con nosotros ese proyecto, ¿no? Un proyecto de gobierno de cambio, de no volver al pasado de hace 16 años y de no volver a un pasado todavía más lejano, ¿no? Tampoco, sino construir un nuevo futuro. Entonces, en base a eso, bueno, pues pensamos que algo bueno sería, no sé, de quinielas han habido hasta de uno hasta cinco o seis, ¿no? Como decimos, ¿no?
Faltará ver el resultado el domingo. Lo cierto es que creo que fue ayer, leía una noticia que en el ámbito autonómico, con la reedición del Pacto del Botánico, había la posibilidad que en esta reedición la gente de Unides Podem tuviera alguna consellería, y algunos sectores, especialmente industriales, empresarios, tenían cierto miedo. Eso puede ir en contra también en unas municipales, que pues, las grandes o los empresarios puedan temer a Podem.
Sí, hay una gran campaña en contra de Podemos, ya se ha visto, ¿no? Con el tema este de las cloacas del interior. Y hay una campaña en contra, ¿no? Se ha querido en meter miedo a la gente, sobre todo relacionada con el tema de los empresarios. Nosotros no estamos en contra de que haya empresas que trabajen por el desarrollo, que incluso por el desarrollo económico. No estamos en contra de que las empresas tengan ganancias, ¿no? Lo que sí es que se matiza un poco el hecho de que la forma en cómo se hace la redistribución de esa riqueza, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el tema de los impuestos. Si un trabajador normal tiene que pagar impuestos al 15%, al 21%, en la la declaración de la renta, nosotros pagamos impuestos como trabajadores a un porcentaje en el cual, pues de alguna forma tenemos que contribuir con nuestro trabajo, en nuestros impuestos de trabajo, tenemos que contribuir a Hacienda, pues también pensamos que los impuestos de capital tienen que contribuir, ¿no? Si un empresario gana millones, bueno, pues lógicamente, si le aplicamos una cláusula en donde el porcentaje de impuestos sea parecido al que pagan los trabajadores, pues tendrá que pagar millones, porque esos millones que gana, de alguna manera, implica que tendrá que contribuir a las arcas públicas para beneficiar el desarrollo de las personas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de esos derechos que hablaba, ¿no? El ámbito de la salud, de la educación y todos esos derechos que hay que cubrirlos desde la administración.
Uh-huh. Y ahí viene el caso de Amancio Ortega, que ha corrido como la pólvora aquí fuera y vamos, es un boom, ¿no? Ahora mismo.
Sí, ha corrido como la pólvora y hay pues varias versiones, ¿no? En relación con esto. Está la postura, yo creo que se malinterpreta y se toman las declaraciones que se han hecho en relación con que lo mejor sería que Amancio Ortega pues pagara lo que en realidad debería de pagar, que no se utilizaran los mecanismos, las trampas, ¿no? Financieras y administrativas que hay para evadir impuestos. Que las hay, y todo el mundo sabemos que las hay, y que se pagarán realmente los impuestos que deberían de pagarse, ¿no? Se habla cerca de 600 mil millones en relación con los impuestos que debería de pagar, y que, bueno, que se ahorra pagar eso, pero se da una, no recuerdo cuál es la cantidad que ha dicho que iba a donar para lo de el cáncer. Y claro, es una cantidad menor todavía a la que se supone que ha evadido, ¿no? Con todas esas fórmulas financieras. Entonces, claro, si hay empresarios que utilizan todo ese entramado para tratar de enriquecerse más, y luego por otro lado da ayudas solidarias, pues resulta que mejor sería que pagaran los impuestos que tocan, como tocan, cuando tocan, y con esos impuestos, bueno, se podrían hacer una serie de programas, ¿no? Incluso han habido oncólogos que han valorado la propuesta, y una de las cosas que se plantean es que ¿para qué se quieren tanta maquinaria si no hay el personal necesario, porque la administración, el Estado, no provee de recursos humanos, ¿no? De profesionales que estén al cargo de esa maquinaria. Precisamente porque como hacen falta presupuesto y hacen falta recursos para contratar más médicos y especialistas, pues no se puede hacer uso de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que es propaganda para quedar bien, porque el fondo del asunto está en que el problema no existe en suficiente presupuesto para poder dar cobertura, ¿no?, a esas necesidades de salud que hay.
Uh-huh. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy, Alejandro. Era también tema de actualidad que queríamos tratar. Hablamos el domingo a ver las quinielas en esa horquilla, ¿no?, que has comentado, de 1-0 a 5, a ver quién era el que tenía razón dentro de Unides Podem. Muchísimas gracias, Alejandro, y hablamos en un par de días.
Sí, muchísimas gracias. Yo lo último ya que quiero decir es, uno de los lemas de nuestra campaña es que la gente participe, que la gente sepa que dentro de un programa de gobierno en donde estemos nosotros en el ayuntamiento, siempre pondremos por delante los intereses de las personas. Por eso pensamos y decimos que Villarreal la faz tú.
Uh-huh. Pues ahora sí, Alejandro Moreno, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Renta Llorenç està d'aniversari. Ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Impremta Llorenç, 25 anys de bones impressions. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Continuem en directe a la 92.2. A banda de política, també altres temes. Es parla aquests dies de literatura a Vila-real perquè arriba la Fira del Llibre. I avui la nostra companya Cecília Nuño ha tingut ocasió de parlar amb una de les escriptores que estarà ací a la localitat presentant el seu darrer llibre. Rosario Raro forma part de l'editorial Planeta i, com dèiem, ha estat Cici. Cici, coneguda també experta en tema literari, la que ha pogut compartir amb ella una xerrada.
Rosario.
Hola, buenos días. Pues sí, la novela está recién nacida y, como tú has dicho, pues el sábado estaré con vosotros de 12 a 2 en la Feria del Libro de Vila-real. Uh-huh. Y nada, pues encantada con
bueno,
la invitación.
Nosotras encantada, encantados todos de tenerte aquí. Y bueno, me imagino que ahora, que salió en abril, ¿no? A primeros de abril creo que fue la primera presentación.
Salió el día 30, que fue la víspera del 1 de mayo, que era festivo, así que todavía no ha cumplido un mes.
Muy bien, bueno, ¿y cómo va la promoción? Porque creo que has estado por muchos sitios de España ya.
Sí, sí, nada, estoy de gira, yo le llamo el raro tour.
El
y entonces,
raro tour.
Pues bueno, de momento te puedo contar que la acogida ha sido muy entusiasta, porque esto de escribir una novela, pues ya sabes que es un poco como la botella del náufrago, ¿no? Que lanzas el mensaje, pero hasta que no llega a la otra orilla, pues no se sabe muy bien la recepción. Y también tengo que decir que yo es que ya tengo lectores muy fieles.
Muy bien,
fidelísimos,
sí.
Porque ya se leyeron Volver a Canfranc, luego continuaron conmigo en La huella de una carta. Y que estuvieran esperando esta novela Desaparecida en Siboney, pues con los brazos abiertos, pues esa predisposición tan positiva pues ayuda mucho.
Claro, bueno, yo te voy a confesar que soy una fiel lectora tuya, como ya sabes, y bueno, me encantó Volver a Canfranc, además lo vivimos mucho porque fuimos también a Canfranc.
Y con el Centro Excursionista de Vila-real, además.
Exacto.
Sí, sí.
Y bueno,
estuvo muy bien.
Sí, La huella de una carta también he tenido el placer de leerla, dos novelas fantásticas. Bueno, Desaparecida en Siboney la tengo ya porque fui a verte a Castellón, a la presentación que hiciste en Castellón. Todavía no he podido leérmela, está en cola,
bueno,
porque tengo varias, pero bueno.
Te haré compañía durante el verano, que sea en formato libro.
Exacto, bueno, me he leído ya un poquito de algún dossier que otro, sé de lo que va, te he visto las presentaciones, entonces nos has contado un poquito de qué va, sin hacer spoiler, por supuesto. Y bueno, ahora quiero que nos lo cuentes a todos los oyentes, que hagas una presentación tal cual aquí en Radio Vila-real. Y bueno, y yo creo que el protagonista es Mauricio Sargal.
Sí.
Y bueno, que lleva una vida así un poquito alegre, un poquito de opulencia y tal, pero una carta le cambia la vida, ¿no? Explícanos un
poquito. Exactamente. Pues sí, él dice que todo lo que tiene que ver con la libertad, pues le interesa, ¿no? Y así justifica su comportamiento libertino. Uh-huh. Y porque está escribiendo un libro que se llama La música alegre y es un gran defensor pues de la zarzuela, y entonces él considera que para su documentación pues tenía que conocer a todas las cantantes de los cafés, tonadilleras, etcétera, etcétera, porque claro, no había internet en 1965.
Claro, claro. Había que experimentar.
Y tenía que ser, exacto, piel contra piel, el método de documentación. Entonces, pues bueno, él vive La vida loca en la Barcelona de 1875. Él es millonario, es pianista de habaneras, ¿no? Me interesaba también incluir esa composición porque es un tipo de canto de ida y vuelta, ¿no? Muy, muy nostálgico también. Uh-huh. Y como tú decías, pues esa es su vida hasta que su sobrina Romy le escribe desde Santiago de Cuba para decirle que su hermana Dulce Sargal ha desaparecido de su hacienda Nuestra Señora de las Mercedes en la carretera de Siboney. Uh-huh. Y claro, y él tiene que viajar a la isla inmediatamente, pero tenemos que pensar lo que suponía en esa época recibir una mala noticia, porque la carta, él sabe que como mínimo tiene 30 días, porque es lo que tardaba el barco que llevaba el correo en cruzar el Atlántico. Claro. Y luego él tarda otros 30 días en llegar a Cuba, con lo cual cuando llega a Santiago pues no sabe muy bien lo que va a encontrar allí.
Claro, son 2 meses desde que había desaparecido su hermana.
Exactamente, claro. Bueno. Y claro, es también la historia de dos cuñados, porque yo creo que es un parentesco que no ha sido muy explotado en la literatura y que es muy, muy interesante, ¿no? Porque claro, es una relación pues que nos viene impuesta. Y aquí, pues, el protagonista y el antagonista, Mauricio Sargal y Bartolomé Gormaz, pues son cuñados. Y yo creo pues que eso le da todavía pues más
un puntito potencia, interesante, ¿no? Porque esto de los cuñados ya sabemos, ¿no? Que esto de cuñado, bueno, seguro que es, perdón, un punto de vista o una relación diferente en la novela que has introducido ahí, ¿no? Bueno, te quería también comentar que, bueno, estás diciendo que Mauricio Sargal, para escribir su libro, pues quería experimentar para poder escribir un buen libro. Rosario, yo quería preguntarte, tú me imagino, bueno, y estoy segura que te habrás documentado muchísimo, ¿no? Que es una labor también del escritor que quizás no se ve, pero seguro que se refleja en la novela, que te has tenido que documentar mucho, porque explícanos un poquito tú cómo ha transcurrido esta fase.
Pues mira, yo creo que como Desaparecida en Siboney es una obra de ficción, ¿no? Como novela que es, pues la documentación tiene que ser mixta. Es decir, yo he viajado varias veces a Cuba porque yo creo que después eso el lector lo nota, ¿no?
Claro, claro.
Si escribimos sobre lo que hemos leído o escribimos sobre lo que hemos vivido. Uh-huh. Entonces, yo he leído también bastantes novelas del 19, pues sobre todo para coger el color de la época, ¿no? Uh-huh. Cómo actuaban los personajes, cómo eran las casas donde vivían, todas las cuestiones estas del atrecho, ¿no? También. Y sobre todo, pues he leído muchos ensayos sobre los negreros, la esclavitud, cómo eran las condiciones de vida en las plantaciones, cómo era esa provincia española en 1875, porque Cuba era uno de los territorios de ultramar, y era pues la más rica, ¿no?, en ese momento. Lo de la perla del Caribe era tal cual porque era una joya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, sobre todo, me ha interesado indagar en de dónde procedía el dinero de esas grandes fortunas, ¿no?, que dieron lugar aquí pues a que se montara muchas fábricas textiles, y en muchos casos pues provino del trato de esclavo, de la trata de esclavos. Y eso sí que ha sido dificultoso, porque muchos descendientes de estas familias pues se encargaron de borrar todos esos rastros, claro, ¿no?, de los archivos públicos.
Que no le interesaban, pero bueno, tanto, ¿no?, que aparecieran esas cosas.
Claro, pero yo creo que no les interese, al menos ya nos indica que les avergüenza,
exacto,
¿no? Y a sus antepasados no les avergonzaba nada, consideraban a los esclavos como cualquier otra mercancía.
Sí, porque en el libro también se habla de grandes, bueno, de grandes diferencias, ¿no? Hay mucha opulencia por un lado, pero luego también se habla mucho de este tema, de la esclavitud, ¿no?
Claro, porque se había hacendados de la época que decían que la diferencia entre los africanos que llevaban a Cuba o a otros lugares del Caribe, ¿no? Como la República Dominicana, por ejemplo, o Haití, o en otros países como Brasil, era que a los esclavos, al contrario de lo que sucedía con las bestias, había que vestirlos, ¿no?
Ajá.
Con lo que eso supone.
Claro.
Pero bueno, yo quiero pensar que tras esta situación tan terrible, pues la huella africana en América, que se ve en la gastronomía, en el baile, en la música, en la forma de vestir incluso, pues en muchos aspectos es superior a la europea, ¿no? Porque claro, de Europa tienen la lengua, tienen la arquitectura, pero África también está muy presente.
Claro, claro que sí. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, muy poquito, y bueno, quería preguntarte también cómo van estas dos novelas anteriores, Volver a Canfrán, La huella de una carta, ¿siguen editándose, siguen a tope?
Sí, porque claro, tú sabes que esto es como los hijos, ¿no? Que no podemos decir cuál es nuestro predilecto. En el caso de Volver a Canfrán, ya vamos por la edición número 12.
Sí.
La huella de una carta está yendo muy bien. De hecho, en estos momentos se está traduciendo al árabe. Y nada, y de desaparecida en Siboney, pues te puedo contar así como noticia que me ha dicho mi editora que va a salir también en audiolibro de muy poco, y bueno, y eso es síntoma de que está gustando.
Exacto.
Y nada, y el sábado a las 12 de la mañana me tenéis ahí en Villarreal.
Eso es lo que iba a decir.
Para presentarla, firmar todos los ejemplares que quieran los lectores para que se la regalen a quien ellos deseen.
Muy bien.
Y yo encantada.
Muy bien, pues bueno, pues tenemos ya, vamos justitos de tiempo, te tenemos que despedir, pero lo que tú has dicho, el sábado a las 12 de la mañana lo tendremos en la Feria del Libro de Villarreal, en la Plaza Colón, y bueno,
exacto,
que te voy a dar un abrazote y bueno, y que la gente se anime, porque es una novela súper, súper interesante, porque Rosario escribe muy bien. Oye, una preguntita última que quiero que me contestes rápido. ¿Te ves ganadora algún día del Premio Planeta?
Mujer, no sé, yo es que creo que los ganadores que ha habido hasta ahora a mí pues me llevaban mucha ventaja, ¿no? En páginas y demás, pero bueno, tú sabes que la ventaja es que aún somos muy jóvenes.
Exacto.
Y esto es como ir en un tren y las estaciones que vengan pues las recibiremos
con los brazos
con alegría. Pero yo creo que hay que pensar de momento en el presente, pero bueno, un premio siempre es motivo de alegría y creo que hay que celebrarlo.
Claro que sí, además eso, la imaginación es libre y es muy bonita. Yo
claro.
Yo creo que algún día lo llegarás, Rosario, y no tardarás.
Bueno, pues como bueno, dicen, y usted que lo vean.
Exacto. Bueno, pues un besito y bueno, hasta aquí. Nos vemos pasado mañana nos vemos por la mañana, ¿vale?
Muy bien, pues el sábado nos damos el abrazo en directo y gracias.
Gracias a ti, Rosario.
Quincena edició de la Fira del Llibre de Villarreal. Del 23 al 26 de maig a la plaça Colom gaudeix d'activitats culturals, literàries, presentacions i signatures de llibres, activitats infantils, trobades amb escriptors, animacions, sortejos i tota l'oferta de llibres amb un 10% de descompte. Un complet esdeveniment dedicat al llibre i a la literatura a Villarreal. Més informació al portal del Comerciant de Villarreal i al Facebook de la Fira del Llibre. Ajuntament de Villarreal, Regidoria d'Economia. Villarreal, avança en comerç.
I nosaltres seguim coneixent els candidats a l'alcaldia a la localitat de Villarreal. Avui anem a conèixer a Irene Herrero, candidata per Vox a Villarreal. És autònoma, està casada, és mare, és de Villarreal i entre les seues aficions li encanta llegir. Irene Herrero, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs d'actualitat ens agradaria, i abans de passar a parlar un poc més de les propostes i del que vol Vox per a Villarreal, ens agradaria preguntar-li per aquesta querella criminal contra les tasques de Villarreal, contra l'alcalde José Benlló, contra l'Ajuntament i contra la regidora Sílvia Gómez. Com se posiciona Vox al respecte?
Bé, en aquest cas Vox no vol posicionar-se. Pensem que si ja ha arribat a un punt que està denunciat per via penal, creem que ja depèn de la justícia i no depèn de lo que un partit polític pense o no pense en este cas.
Mm-hmm. Doncs parlem d'actualitat, parlem de propostes. El primer que volia preguntar-li era què ofereix Vox a Vila-real? Què ofereix de diferent a la resta dels partits?
Vox ofereix seguretat per al ciutadà. Volem que la gent pugui eixir al poble, els nostres joves puguen eixir per el poble, puguen passejar i tinguin una seguretat i una tranquil·litat que ara no tenen. Que no vagin per al carrer i que altres amics es puguen oferir drogues. Que isquen en port perquè algun altre amiguet o alguna altra amigueta els hagi pogut amenaçar. I volem seguretat també per a la gent major, la gent que ha treballat per nosaltres i que ha estat sempre ahí i que ara nosaltres es tenim prou abandonats.
Mm-hmm. Quines són? Sé que han presentat moltes propostes, però m'agradaria que en destacara 5 d'aquestes.
Bé, pues, la primera i principal, vale, que tenim clara i que volem fer sí o sí, és transparència. Transparència en l'Ajuntament, i això se pot aconseguir demanant una auditoria de comptes. Uh-huh. I això serà la primera, i la bàsica, sí. Poder demanar una auditoria de comptes i veure com està l'Ajuntament. Després, seguretat, com ja he dit. Volem tindre una ciutat neta, que pensem que ara no ho està. El partit que n'hi ha ara en l'Ajuntament diu que és per culpa de les empreses, que no és ell el responsable, però nosaltres pensem que l'Ajuntament té part de culpa, perquè aquestes empreses qui les contrata? L'Ajuntament.
Mm-hmm.
Què més volem? Volem potenciar l'esport d'en Vila-real, perquè tenim centres que són bons, que tenen bona dotació, bons mitjos, però que estan un poc dispersats i que la gent no sap exactament a on pot anar i a on pot entrenar. Volem que tinga un horari ampli perquè la gent pugui anar a entrenar, no que tinga un horari de 5 a 8, estos camps de futbol, per exemple, i ja no se pot més, ja tens que anar a demanar-ho al Villarreal Club de Futbol. O, uh-huh, no sé, són situacions un poc estranyes que en una població tan gran, esportista i sana com tenim i com volem tindre, que a fecha d'avui no tinga un horari ampli perquè la gent pugui fer esport, és un poc complicat.
Uh-huh. I una última, ens queda una.
Pues a veure, entrant a l'Ajuntament, que pensem que sí que entrarem, evidentment, ens agradaria poder tallar un poc tots aquests puestos de treball que estan un poc ficats a dit. Volem que la gent que estiga treballant ahir, que se ho treballe, que se ho curre i que se presenta unes oposicions i que el treball que, i el puesto de treball que s'hagi tret siga per al seu esforç.
O sigui, que no estan d'acord en que hi hagi assessors.
No estem d'acord, a més ho tenim clar i sempre ho hem dit. Uh-huh. Els funcionaris estan ahir per algo i són amb un to competents i s'han guanyat el seu lloc de treball demostrant el que valen. Ens tenim que fiar d'ells i confiar en ells, que per això s'han guanyat i s'ha plaça.
Mm-hmm. En quines partides invertiria més i en quines restaria diners?
Home, restant és difícil. Està clar que restant és difícil. Però tal vegada jo crec que se podria afegir més en cultura. Me pareix molt important la cultura per als nostres joves perquè són el futur i són els que tenen que saber, tenen que culturitzar-se i conèixer totes les tradicions del nostre poble i d'Espanya en general.
Mm-hmm. Però clar, que està clar que n'hi ha que llevar d'algun lloc, perquè és que si no, no s'arribaria, no?
Bueno, està clar que si llevem tots aquests puestos que he dit antes i fiquem gent competent, ahir guanyarem un munt de diners en sous que ara s'estan perdent i tots aquests diners se poden invertir per al poble.
Mm-hmm. Molt bé. M'agradaria preguntar-li per un altre tema d'actualitat, i és que ara està sent molt polèmic i s'està parlant moltíssim i opinant sobre si és bo o és positiu o no que els empresaris puguen finançar, pues, per exemple, en el cas d'Amancio Ortega, la sanitat pública, no?, amb aquestes màquines per a combatre el càncer. Des de Vox estan d'acord amb això o no?
A veure, tot el que siga bo per a la sanitat, pensem que és bo pel poble i bo per la gent i bo per Espanya en general. N'hi ha que estudiar els casos i crear unes bases sòlides i a partir d'ahir poder treballar.
Bé, és un tema que evidentment pues, això s'està creant molta controvèrsia al respecte. Què li queda per davant a Vox abans de les eleccions? Encara tenen actes on presentar les seues cares i les seues propostes?
Bé, pues, estem fent taules tots els dies perquè la gent ens vegi per tots els punts de Vila-real i farem un tancament de campanya. No sabem encara el lloc exacte, val? Però sí que serà el divendres. Conforme ho sapiem, vindrem a dir-vos-ho, per supost.
Per què Vox és la millor opció? Per què algú del Partit Popular o de Ciutadans, per exemple, que són els que poden estar més a prop de Vox, hauria de posicionar-se i votar a Vox?
Home, Vox som un partit net, som un partit jove i som un partit de gent del poble que estem tota la vida treballant i que sabem el que costa treballar i costa estar ahí. Entonces, pensem que som gent del poble preparada per a poder parlar per la gent del poble.
Estan disposats a parlar de pactes?
Mai ens hem negat a parlar de pactes, mai hem dit si sí o si no. Sempre hem dit que si arriba el moment en què hi hagi que fer pactes, sempre ens arrimarem i ens apoyarem i confiem que ens apoye a la gent que siga més afí a nosaltres i a les nostres idees i a el que nosaltres volem.
Però, clar, després d'aquesta enemistat o que pareix ser que s'està creant després de les eleccions nacionals amb el Partit Popular, no sé jo si serà viable o si serà possible aquest pacte amb dretes, no?
Bé, en aquest cas, el PP en Vila-real és folgado. Jo no tinc cap problema en ell, ell no té cap problema en mi. Una cosa són els partits i una altra som les persones. I com a persones sempre se pot parlar.
Molt bé. Com viuran el diumenge des de Vox?
Pues treballant molt. Treballant molt perquè és un dia molt important per a Vox i per a Vox Vila-real més encara. Treballant, estan ahí, ajudant a la gent que ens ho demane i bé, suposa que al final del dia contents per els resultats.
Doncs esperarem a que arribi el diumenge, estarem analitzant tots aquests resultats, segur que tornarem a parlar amb la candidata a l'alcaldia per part de Vox. Moltíssimes gràcies, en aquesta recta final molt d'ànim, ja queda menys per a saber resultats i per a començar a treballar, que és el més important de tot, no ho oblidem.
Per supost, el dia següent de les eleccions, el dilluns, ahir a primera hora a currar per Vila-real.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui és en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5, que passen una molt bona vesprada. Això sí, també fer un recordatori molt breu de més activitats més enllà de la tasca política. En aquest cas, una xerrada al Saló d'Actes de la Comunitat de Regants i dins del cicle Conferències d'Aigua, Agricultura i Salut, la ponència, les confederacions i la seva relació amb les comunitats de Regants, a càrrec de Juan Manuel Aragonés Beltrán, expresident de la Confederació Hidrogràfica del Xúcar, el futur del regadiu, a càrrec d'Andrés del Campo García, president de FENACORE, i una xerrada en col·loqui, recuperació de competències de les confederacions, gestió i execució d'obres hidràuliques. Serà a partir de les 6:30 de la vesprada, com havíem dit, al Saló d'Actes de la Comunitat de Regants. Ara sí, temps per a l'esport amb Javi Mata. Fins demà.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Són les 2 i 4, és l'hora que el Vila-real de futbol encara no ens ha comunicat la continuïtat de Javi Calleja al front.